entre el 2 i el 5 de gener, tal com volia en un principi el mateix govern espanyol. Mentrestant, el president Quim Torra ha lamentat en un missatge en un grup de mòbil que s'accepti en declaracions públiques la seva inhabilitació i substitució amb tranquil·litat, diu, i sense plantar cara. Això segons informa l'Agència Catalana de Notícies. Molt probablement aquest divendres sabrem si Torra l'inhabiliten que quan la Junta Electoral Central es pronunciï sobre la seva condemna. La JEC pot treure l'acte de diputat al president i, per tant, inhabilitar-lo després del recurs que va presentar tant el Partit Popular com Ciutadans. Si li treuen l'acte de diputat al president, aquest hauria de deixar la presidència, ja que el càrrec ha d'anar acompanyat sempre amb l'acte de diputat. I avui també us podem explicar que l'arribada del Nadal sempre és una època molt especial per la Fundació Pirata Reis, que cada any organitza una celebració per aplegar persones i organitzacions que formen part d'aquest projecte. El passat 20 de desembre va tenir lloc aquesta celebració, que va reunir prop de 800 persones, entre membres del patronat, el Consell Assessor, el Consell de Direcció i Treballadors i Treballadores, com també voluntaris de la Fundació Pirata Reis, a més de personalitats vinculades a l'entitat com Sergi Gordo o el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Garrell. Més notícies. La ciència avala que el mindfulness redueix la tensió arterial alta. L'estudi que ha publicat la revista PLOS ONE diu que després d'un any de pràctica d'aquesta disciplina, la pressió arterial dels participants era més baixa que no pas a l'inici. A més, les seves habilitats d'autogestió es van mantenir i es van enfortir. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'emocionar-te. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou. Des de les 8 del vespre del dia 31 i durant tot el dia 1, a Ràdio Estel escoltaràs la llista de les llistes. Números 1 dels últims 500 anys per començar l'any nou amb els més extraordinaris. Dels Beatles a Shostakovich, d'Edith Piaf a Ray Charles, de Mustaquí a Jacques Brel, i Billy Davis i Pavarotti i Charles Aznavour i Nina Simone i Queen, i així fins a omplir tot el dia 1 dels números 1 dels últims 500 anys. Perquè el 2020 s'ha de començar amb èxits. Escolta, balla i viu el teu 2020 amb la música de Ràdio Estel. Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Ràdio Estel et desitja bon any nou i ja en van 25.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Estimada parròquia, bon dia, són les 11:05. Benvinguda, benvinguts a Cinquenters. Què tal, com esteu? Bé? Ja heu dit la frase "ja n'hi ha prou de festes"? Ja heu dit l'expressió "l'any que ve menys menjar"? Podria ser. podria ser. Jo l'any que ve no podré més. És a dir, estic en aquell moment de la vida cinquenter, de dir, aviam si aprenem un any a no menjar tant, perquè l'expressió no es quedaran aquí els canelons, l'he tornat a escoltar aquest any. Una vegada més. Una vegada més aquest any, la meva família hem celebrat la nit de Nadal, el dia 24, amb un sopar extraordinari. 24 persones. Molts riures. Molts. Correcte. Hem fet el joc que vaig proposar a la meva família fa uns anys, el joc de l'ampolla. No penseu malament. Algú potser treurà un somriure dient, ai, ara què? El joc de l'ampolla és un joc molt senzill, que fins i tot juguen les meves filles. Sento decepcionar a una part de l'audiència de cinquenters. De què es tracta? De les 24 persones que cada nit de Nadal de cada any, dels darrers 4 anys, em van fer cas i estem jugant això. Cadascú apunta en un paperet 3 possibilitats de coses que poden passar aquest any. No desitjos. Bé, poden ser desitjos, poden ser opinions. Exemple. Muere el rei emérito. Molt bé. I totes les... tots els papers de cadascuna de les 24 persones van a una ampolla de plàstic transparent, i un any després es treuen d'aquella ampolla que ningú ha obert, en cap cas, i comencem a llegir les prediccions de l'any passat. Us diré que, servidor, no vaig encertar cap de les previsions que vaig fer l'any passat. No me'n recordava. Una d'aquestes va ser la que us he dit abans. Muere el rei emérito. D'acord. No ha passat. No parlo de desitjos. Parlo només d'imaginació, de suposicions. No de desitjos. Bé, 0 de 3. Dins els riures d'una nit de Nadal com aquesta, l'autèntica líder va ser la meva filla petita, que va posar el Genís se queda calvo, el Genís és el seu germà, el meu fill gran, i l'altre que deia Neymar no aniria al Barça. Va encertar. La enana, la més petita del grup. Al final, li acabarem donant la raó a aquesta gent que diu, va, els nens que mengin una taula a part. Aquella taula petita on els nens... No. Estem a l'any 2020, pràcticament, i els nens saben tant o més que els cinquenters. Són les 11:08.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Compartir megas per veure la final del teu equip està bé, però compartir Camp Edifiac compta amb centres com la Clínica Diagonal, que uneix innovació amb la millor atenció personalitzada, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això, Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Aquesta sintonia es diu La màquina d'escriure. Una gran composició. La màquina d'escriure fa molts anys era la reina de qualsevol tipus de redacció. I ara, mica en mica, bé, ara, ja fa uns anys que la màquina d'escriure ha estat substituïda per un ordinador, afortunadament. Eli Vives, què tal? Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Eli o Elisabet Vives?
Mira, doncs t'he de contradir, perquè no en dic així, en dic Elisa.
Elisa Vives.
Sí. I Vives.
Ai, començo bé. No encertant el nom de l'entrevistada. Eli Vives.
Sí.
Eli Vives, disculpa. Vols que comencem? Tornem a començar. Si posa, si, Toni, sisplau, posa la sintonia des del principi, la màquina d'escriure, i això esborrarem. Sí, sí, sí. Com se pot dir? Temps era temps que la màquina d'escriure era la propietària, la jefa d'una redacció periodística. Però estem a l'any 2020 i això, afortunadament, ha passat a millor vida. Eli Vives, què tal? Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Ara ho he encertat, eh? Bé. Escolta, tu ets periodista, Eli.
Doncs mira, sóc periodista.
Sí.
I he de dir que em fa molta il·lusió explicar-ho aquí,
sí?
Radio Estel, perquè...
Sí.
La primera vegada que vaig entrar en una redacció, que és el Periódico de Catalunya,
sí,
fa cosa de... Bueno, més de 20 anys, eh?
Sí.
20 anys. Posem-ho en 20 anys.
Sí.
El primer cotxe que em vaig comprar amb el meu primer sou,
sí,
la primera emissora que vaig sintonitzar va ser Radio Estel.
Què dius?
Sí, perquè jo treballava al vespre.
Sí.
Aquests horaris que fem els periodistes, doncs a mi em va tocar doncs, durant 18 anys treballar,
sí,
a la nit.
Sí.
Llavors, Radio Estel tenia una emissora amb una música super relaxant.
Tothom lloa aquesta banda sonora de Radio Estel.
I a mi m'anava molt bé perquè jo venia super accelerada, perquè igual,
sí,
havia hagut un atemptat a no sé on, un accident d'avió. I jo venia tota revolucionada i sabia que m'havia de posar a dormir a les 2 o les 3 del matí. Llavors em posava Radio Estel, arriba a casa...
És que bé.
I m'adormia.
Pues fa un parell de mesos, Radio Estel ha celebrat el seu 25è aniversari. I, de fet, dona prova Toni Huguet, el nostre tècnic, que és jo crec que dels primers que van treballar a l'emissora. El primer. Mira, doncs Toni Huguet té 25 anys a Radio Estel. I dona fe d'això que dius, Eli. Sí, és veritat. Però la vida no s'acaba en un diari.
No?
Això ho vas fer algun tipus de reflexió fa no gaire, no?
Doncs sí, doncs mira, fa cosa de 5 o 6 anys.
Sí.
Diguem, l'any 2013,
sí,
pràcticament.
Sí.
Sabeu que nosaltres vivim, els periodistes, ara mateix, amb una crisi, en el sentit que, com passa en el món digital, no? Doncs que el model de negoci,
sí,
ens està fallant. Per què?
Sí.
Doncs fins ara, el model de negoci del periodisme havien sigut, almenys en la premsa escrita, doncs
sí,
la venda al quiosc,
sí,
bàsicament. Però això, des de que existeix internet i des de que la gent té accés a informació gratuïta,
sí,
això,
sí,
ha començat a canviar.
Sí.
En aquest pas, en aquest impàs,
sí,
també vaig veure una altra cosa, que el paper, que es feia amb aquesta màquina d'escriure,
sí,
també tenia els dies comptats. Encara hi ha diaris en paper, el,
sí,
Periódico de Catalunya també és en paper, igual que La Vanguardia, igual que molts.
És increïble que diguis, encara es fan diaris en paper, sí, però és que és això, eh?
Sí, que sapigueu que encara es fan diaris al paper, qui no ho sàpiga, perquè
sí,
cada cop costa més també trobar quioscos,
sí,
no? Perquè
sí,
els quioscos,
sí,
també van tancant, cada cop costa més amb un mitjà de comunicació...
Imprimir paper, pagar paper...
Pagar plantilles...
La distribució, quan ho pots llegir amb l'iPad, amb una tauleta des del llit.
Exacte. Jo mirant tota aquesta transformació digital,
sí,
que anava, o sigui, del paper, que vaig pensar, bueno, què passarà en el futur a la meva professió?
Mm.
Jo em dedicava a... Estava al departament d'infografia, on fèiem els gràfics, i jo veia que m'havia de veure què estava passant en el món digital, perquè,
sí,
el tema del paper tindria els dies comptats. I aquí és on vaig descobrir que hi havia un altre món dintre el periodisme, que era el periodisme de dades. I si vols t'explico què és el periodisme.
Clar que sí, 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 perquè estic molt interessat que expliquis això, perquè és veritat que els darrers anys aquest ofici s'està està posant moltes arestes, està posant moltes branques, i estem descobrint altres facetes de l'ofici, que no és només informar, sinó que puguis col·locar-te, no m'agrada la paraula, que puguis desenvolupar el teu projecte professional a un departament de comunicació d'un ajuntament, d'una empresa, de qualsevol cosa. Però aquesta és una altra vessant, una altra variant, que dius periodisme de dades. És a dir, hi ha un moment que tu dius, se acabó, me'n vaig del periòdico, difícil avui dia renunciar a una feina fixa, me'n vaig del periòdico, i això de les dades potser té futur. Però estem parlant de l'any 2013-14, Eli?
Estem parlant de l'any 2013, que jo començo a mirar què es fa a fora.
Sí.
Veig que la informació comença a venir en forma de dades,
sí,
que totes les empreses generen dades,
sí,
que les institucions generen dades, que les fundacions generen dades, i que hi ha d'haver algú que les comuniqui i que les expliqui.
Que les comuniqui, aquí, que les comuniqui.
Sí, perquè moltes empreses tenen doncs, departaments potser d'informàtics, de màrqueting, però qui ho explica això? Qui ho explica millor com periodista?
Qui ho explica bé.
Qui ho explica bé?
Qui ho explica bé. Vale, vale. Tu no ets Cinquenter, Eli.
Jo estic allà, encara no,
Vale, però no ets Cinquenter. Jo tinc un amic, un bon amic, que m'explica que fa poc està un departament de comunicació d'una empresa on són tot millennials i ell és l'únic pre-Cinquenter. I ell és l'únic, perquè ell és periodista d'esports, ell és l'únic que aixeca un telèfon per preguntar a l'Ajuntament de Mijas, Màlaga, per exemple. Mijas és Màlaga? Mijas, diria que sí. Sí, sí, és Màlaga. Sí, sí, gràcies. Ell és l'únic que aixeca un telèfon i truca per telèfon a premsa de l'Ajuntament de Mijas. I parla amb una, dues, tres persones. La resta de persones del departament, que són millennials o post-millennials, 18, 25 anys, el té 40 llargs, envien un mail i esperen resposta. Clar, això em dona la resposta això que tu em dius, de dir com interpretem i com gestionem les dades.
Tenir la informació a la xarxa,
sí,
et permet fer el que fan els millennials. És a dir, doncs ser una mica més autònom,
sí,
i treballar pel teu compte.
Sí. O sigui,
pots posar en una cantonadeta, poses amb el teu portàtil,
sí, sí,
comences a cercar,
sí,
comences a tenir moltíssima informació i no cal que preguntis. És que potser arribes a saber més coses que el senyor que està a premsa.
Mm.
Això ens arriba, sí, a passar. Moltes vegades, ara, per exemple, hem creat una agència de comunicació de dades, nosaltres, que es diu Storydata, i ens ha arribat a passar a nosaltres demanar a premsa de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, diguem, dades de seguretat de Barcelona, i que el de premsa, doncs, no que potser no les tingui, potser és que no te les vol donar. També,
vale,
això et pot passar, no?
Clar, clar.
Una cosa és que, mira, doncs mira, són aquestes les dades que tinc, però resulta que hi ha... Ara tenim mecanismes, els periodistes, igual,
sí,
que moltíssima gent, d'accedir a dades que potser ni el de premsa sap que les tenen.
Per exemple? Pots posar un exemple?
Doncs, dades obertes. L'Ajuntament de Barcelona té un portal que es diu Portal de Dades Obertes, on hi ha tots els pressupostos, amb tota la despesa de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Té dades d'incidents de la Guàrdia Urbana que ha passat a Barcelona. Té dades d'on estan ubicades tots els arbres de Barcelona. O sigui, contenen, aquests portals contenen moltíssimes dades, però no només aquest, el de l'Ajuntament de Barcelona, sinó moltíssimes institucions, sobretot perquè a través de la llei de transparència se'ls va obligar
aquí.
A fer públiques les seves dades, és a dir, si tenen un Excel, i això la Generalitat s'ha compromès a fer-ho. O sigui, nosaltres tenim aquesta informació, l'hem de donar, perquè aquesta informació és pública, i els ciutadans tenen el dret.
A accedir-hi.
Què fem ara els periodistes de dades? Doncs és veritat, en lloc d'esperar que el de premsa doni la informació que moltes vegades vol donar...
Clar, clar, clar.
Perquè aquest és un altre tema, no?
Clar,
no és que no la tingui.
Te la dona filtrada i amb tots els...
Exacte, i d'aquest any, que no puguis comparar amb els anys on hi havia l'altre ajuntament, no?
Clar, clar.
Llavors, això a nosaltres que ens dona? Doncs autonomia per accedir a aquestes dades i fer la nostra pròpia interpretació sense traient aquest filtre de la persona de premsa, que igualment al final és molt important també, perquè al final necessites confirmar que això és així. perquè es poden haver equivocat, perquè vols també que et donin una versió, perquè necessites que et donin el context, necessites que t'aportin doncs, molta més informació que et pot donar una dada, també.
Tu tens els ingredients i el vas servint en funció del que tu creus que com pots servir el plat.
Sí.
Mentre l'Ajuntament de Barcelona, dic, de Lleida, mentre la Generalitat de València, la Junta d'Extremadura, organismes públics i privats, d'acord? I privats. Quants practicants, per les persones que posen injeccions, hi ha a Badajoz, a Bilbao, tot això. I tot això, tu, amb la teva empresa, que es diu...
StoryData.
StoryData. Per cert, que sàpigues que he posat aquí a internet Portal Dades Obertes, Ajuntament de Barcelona. Ah, no, surt... surt Open Data.
Sí, Open Data és el nom com es coneix en el món internacional. No? Globalment es diu Open Data.
Vale.
És, doncs, perquè no és una cosa que ha sortit aquí a Espanya, sinó que és un moviment de dades obertes que existeix a tot el món.
I el teu client és el mitjà de comunicació... Què és exactament? És a dir, teniu dades i les oferiu a mitjans de comunicació, a empreses...
Depèn. Nosaltres vam veure que hi havia un buit, o sigui, no hi havia periodistes especialitzats en comunicar amb dades, i vam veure que hi havia mitjans de comunicació que amb plantilles cada cop més marmades, amb un ritme de producció molt més alt que el d'abans, perquè has d'estar contínuament emetent informació a internet, necessitaven gent especialitzada en fer aquest tipus de treball. Amb dades que tinguin ells o dades que els hi puguem proporcionar nosaltres. Això pels mitjans de comunicació, però també treballem per fundacions que també tenen dades i necessiten doncs, veure o analitzar les seves dades i després explicar-les, i també per empreses, i per empreses que també, doncs, que, no sé, per exemple, no? Una empresa de trasters, per posar, no?
Sí.
Que vol saber exactament on ubicar els trasters. O sigui, estem treballant amb una empresa que es diu Necessito un trastero. Doncs com fer per saber quines són les poblacions on hi ha més necessitat de trasters en funció doncs, de la població que hi ha, en funció dels metres quadrats que tenen el nombre de pisos, doncs el que sigui, no? I creu aquestes dades et pot donar una informació i explicar-ho visualment.
La sensació és que estem, no sé, molt informats i a la vegada molt vigilats.
Sí.
I molt controlats.
Sí.
I això és... difícilment controlable. És a dir, ara, per exemple, abans de començar el programa, m'he començat a posar a veure una pàgina de comprar roba d'aquestes, una aplicació que es diu Sein, i em demanava aquesta aplicació, com has vist, el tipus de jersei que jo volia tenir. I tu què m'has dit?
Jo he dit...
Estàs enviant
dades, és el primer que veig. Veureu moltes vegades aplicacions que són gratuïtes.
No.
I això ho digo, no? Quan són gratuïtes, vull dir, tu ets el client.
I no ho saps.
Clar.
Tu penses que li fas un favor.
Sí, i tu dius, bueno, doncs ho vull tenir, i dono les meves dades, i no ens mirem això que posa cookies, i jo us animo...
Sempre acceptes,
per no? Perquè ho vols tenir gratis, vols baixar-te aquesta aplicació, no? A part, sempre acceptes, i és possible que no les acceptis, i també continuï funcionant, però tu les acceptes ja d'entrada. Però tu no saps tot allò que estàs explicant, no només allò que poses, no sé, si tu potser estàs donant permisos de la teva geolocalització, potser estàs donant permisos fins i tot del que estàs dient.
Del que estic dient?
Sí, sí.
Com del que estic
dient?
Doncs,
per exemple, recordo una aplicació que havia sortit una notícia sobre la FIFA.
Sí.
A veure, ara potser provoca un sisme, no?
Sí, no,
entre gent, no? Però es veu que era una aplicació per veure partits de futbol per televisió i te la miraves, però ells, mirant la geolocalització, podien veure, per exemple, si un bar sense llicència ho estava oferint. Per què? Per el so ambient.
Clar, pel so ambient.
Clar, si estàs en un bar, estàs sentint la gent. És a dir, que vigileu moltes vegades amb el tema de les cookies. A veure, nosaltres, a StoryData, és veritat que tenim accés a moltes dades... per exemple, dades de la xarxa. Tot allò que tu emets a Instagram, tot allò que emets a Twitter, no us penseu que ho emets i ja està. O sigui, hi ha gent que fa informació amb això. I amb aquesta informació doncs, podem analitzar. Nosaltres, perquè estem amb el costat del bé, diguem, StoryData estem al costat del bé perquè som periodistes i tenim aquest tema social, però hi ha gent que ho està utilitzant, no és per malament, però sí, per exemple, per vendre, no?
Posa'm exemples, Eli, de que em facin por.
A veure, va ser molt comentat, va ser comentat molt el tema de, ja ho sabeu, el tema del monitoratge que va fer l'INE.
No ho sabeu?
L'Institut Nacional d'Estadística fa poc va anunciar, com que és una entitat pública, ho va anunciar, cosa que una entitat privada no ho sabria, ho faria igual, però no ho sabríem, que estaria doncs, durant 8 dies monitoritzant els nostres mòbils a través d'operadores, va comprar dades de les operadores de telefonia per fer un seguiment de la nostra mobilitat a tota Espanya.
Va comprar dades, però... I això de la llei de protecció de dades?
Bé, però tu estàs acceptant coses, és el tema aquest, no? Que acceptem coses i no el sabem. Potser quan tu t'has compromès amb l'operadora, Movistar o Orange o el que sigui, tu li has dit, escolta'm, vols que aquestes dades les utilitzem per tercer...
Jo sempre dic que no.
Vale, doncs molt bé. Doncs hauries de fer una revisió de què hem fet amb les teves dades i demanar, i pots demanar-ho i pot ser que alguna empresa li caigui un puro.
Però ningú, cap empresa em dirà jo he venut les seves dades. Cap empresa.
En principi, ara la llei de protecció de dades, amb el règim nou,
sí.
Les empreses estan més collades en aquest sentit. És a dir, tu no poden fer res amb les teves dades si tu no has donat el teu consentiment exprés. Això vol dir que jo no puc dir... Et venga aquest producte, em dones les teves dades, t'han de dir per què les faran servir. I no pot dir, jo et dono aquest producte que tu has comprat
sí.
I després em vendré la moto. No, això no, ja no ho poden fer. Vale. O sigui, si et volen vendre la moto, tu has donat el teu consentiment exprés, vol dir que hi ha una casella sí. Que tu marquis aquella casella. I dius, bueno, et vendré la moto, però a part després t'enviaré publicitat pel Nadal. Ah, vale, doncs també ho he de consentir. Per això, sí. L'any passat, us en recordeu, va haver un bombardeig d'empreses
sí.
Que es dedicaven a demanar aquest consentiment exprés. La llei de protecció de dades és dura i si s'aplica i no es compleix, poden haver sancions molt, molt grans.
Per tant, no és normal que a mi em truquin per telèfon i em digui senyor Sergi, em pot donar els seus dos cognoms per la llei de protecció de dades? No, precisament per això no em dona la gana.
Clar, exactament. Vale. Jo a mi quan em truca que gent d'aquesta no em comença a dir-me.
Sí.
El truco perquè sóc d'aquesta companyia d'energia i, sí, i vull vendre-li l'altra. Dic, a veure, tu com és que tens les meves dades? Sempre ho pregunto. Sí. I després li pregunto a ella, perquè em diu... Doncs dona'm el teu DNI, doncs dona'm tu el teu.
Clar, sí, mira, no? estem igual, Eli, estem sí. Igual. Jo sempre demano, no, deme usted el suyo.
Clar.
No, por la ley de protección de datos, digo, yo tampoco.
Clar, exacte. Llavors, jo li dic a aquesta persona, a veure, com és que tu tens les meves dades? I vull que mostris en quin moment jo t'he donat el meu consentiment perquè tu tinguis les meves dades i que tu em truquis a l'hora de dinar quan estic amb la meva família. No? Això ho pots fer. Això ho pots fer.
Trucant al fixe.
Sí, trucant al fixe.
O al mòbil, clar.
Sí, sí. Això es fa. No, el que et deia de l'Institut Nacional d'Estadística,
sí,
doncs
sí, sí.
aquesta mobilitat que molta gent doncs va quedar una mica alarmada, perquè això el govern, penseu que ho pot fer. El govern pot fer un requeriment de dades a qui sigui, per el que sigui, no? Doncs per motius de defensa o per motius... I pot exercir un control sobre nosaltres, evidentment.
Estem hipermegavigilats.
I clar, i tant.
I no sabem qui, o sí, organismes públics, empreses privades tenen moltes dades nostres, de vegades per dir sí a les cookies, i dir, va, sí, així navegaré més ràpid i ja està. I no sabem, jo crec que desconeixem, el número de dades, de característiques nostres que hem donat algun dia sense saber-ho, i que això ha transcendit i que ens envien cada dia publicitat. Jo sempre vaig a la part final de cada mail que pone un subscribe.
Sí.
Però em continua arribant publicitat.
Sí, sí, sí. A veure, bàsicament, les dades volen... O sigui, les empreses volen les teves dades, al final, doncs, per fer un ús augmentat de la publicitat cap a tu i vendre més. Això és... O també per un tema polític, com sabem, no? O sigui, ho poden... Si és per vendre, doncs mira, encara, perquè, bueno, ho poden encertar o no, i inclús pots fer un ús útil, no?, de les coses que t'envien, de la publicitat que t'envien, no? Que és
una
publicitat que està pensada per tu. Però... Què passa quan ens controlen ideològicament? Que això, per exemple, la llei de protecció de dades espanyola és molt estricta. O sigui, tu no pots donar... ningú pot tenir dades teves de nivell ideològic, com igual a nivell d'orientació sexual.
Sí, sí, sí.
Són dades que se li diuen especialment sensibles o protegides i no es poden tenir. Aquest és el tema, no? Doncs ja sabeu el tema de Cambridge Analytica, que als Estats Units
va
haver, doncs... Bueno, doncs, un cas amb una agència que es dedicava a captar dades d'usuaris dels Estats Units per saber el seu comportament ideològic.
Clar.
I enviar-li doncs, notícies que poguessin decantar la seva opinió.
Eli, i aleshores, amb aquesta megacol·lecció de dades que emetem, volent o sense voler, cada segon, Storydata, no amb dades personals, sinó amb dades públiques, com has dit abans, les oferiu. A particulars, a empreses públiques o privades, a institucions, per veure sobretot per mostrar-les.
Per extreure informació. Exactament, sobre això. Exactament. Sí, per extreure informació.
Us va bé el negoci, perquè al final això és una altra, és una empresa.
Sí. Mm? Sí, sí, nosaltres vam començar a pensar, ens vam conèixer en un curs de periodisme de dades.
Sou quatre dones,
som
a més
quatre
a més.
Dones,
quatre dones.
Quatre dones, que cada cop, bueno, anem agafant col·laboradors i cada cop agafem més col·laboradores. Ens agrada molt treballar sempre en gènere, a vegades no és possible.
Bueno, Estefania, ja ho saps, Estefania Burgos, sí, jo he renunciat ja directament per gènere.
Sí, perquè és una feina molt especialitzada, que a vegades necessites programadors, o necessites també dissenyadors, o necessites, no sé, altres col·laboradors, i vas ampliant. Llavors, si és una dona, ho veiem millor, ens agrada, i sobretot en el tema tecnologia, que les dones, perquè hi ha un gap, no?, el que li diuen, una bretxa cada cop més gran de dones que els hi costa entrar en el tema tecnològic, que això en el futur serà cada cop un problema més gran, perquè les indústries seran tecnològiques i les dones no ens volem ficar en la tecnologia, llavors la bretxa salarial i laboral serà encara més gran, llavors en aquest sentit fem una tasca de foment de les dones i la tecnologia. I ens va bé, vam veure claríssimament que això podia funcionar i ara mateix tenim clients estables.
Quin és el vostre repte / objectiu en aquest 2020?
Els clients que tenim, doncs, mantenir-los. De moment hem treballat sempre a demanda, això vol dir que ens han vingut a buscar, perquè la cosa funciona, perquè realment hi ha una necessitat, i això doncs, és palpable, no? Doncs perquè en un moment donat algú sap que hi ha noies que fan històries amb dades, i ara, per exemple, no, ens ha sortit un projecte amb la Fundació La Caixa, no?
Pagaran bé.
Bueno, això... Tenim clients de tota mena, però doncs, vam veure clarament que ells tenien investigacions de recerca on hi ha dades i ho han d'explicar també divulgativament, i nosaltres som periodistes que ho expliquem i també fem visualització de dades, doncs què millor que aquestes noies, no? que fan això, no? És a dir, que llavors en el futur és no fer tant a demanda, sinó nosaltres començar a establir-nos, a fer una estructura, a ja fixar els col·laboradors, a tenir més clients i seguir creixent.
Aquest seria, fonamentalment, el gran regal de Reis que tu demanes, no? És a dir, un regal merescut, per altra banda, i treballat, que seria això, assentament de l'empresa.
Assentament de l'empresa. Sí.
Molt bé. M'he deixat alguna cosa?
No.
No? Escolta, Eli Vives, això ho faig bé. Que tingueu molta sort, molta salut i molts èxits. No t'he demanat si has acceptat les cookies, perquè entenc que si hi ha cookies escrites hauran també cookies de veu, cosa que ningú no fa.
Jo recomano a tothom que abans d'acceptar les cookies es miri exactament què estan signant.
Però si és un clic d'ordinador, si són dos fulls de lletra petita...
Sí, però hem de ser també conscients i és que estan fent això amb les meves dades, doncs ho estem consentint.
Ho farem i ho faré. Gràcies, Eli Vives, especialista en el món de les dades de StoryData. Que tinguis bon any.
Igualment, gràcies per convidar-me.
11:33.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93-409-2771 o bé 93-409-2772.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, ¿qué vine a ser?
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir megas per veure la final del teu equip està bé, però compartir que Medifiac compta amb centres com la Clínica Diagonal, que uneix innovació amb la millor atenció personalitzada, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 € de benvinguda.
Ràdio Estel.
Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. 50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
I d'una dona treballadora, d'una dona pencaire, a una altra, a una altra. Bàrbara Mestanza, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Cansada.
Sí?
Sí? Sí, sí.
És que penques molt, penques molt.
Penco.
Sí, eh?
Sí. La veritat és que no em puc queixar, però bueno... M'agradaria tenir uns dies de vacancetes, la veritat.
Que has tingut Nadal i Nadal. I ja està.
I Nadal. I Nadal. Nadal en el Nadal.
Sant Esteve.
Sí.
Una mica, sí?
Sí. Uns dies... És que estic al teatre allà a Madrid i llavors els dies de festa del teatre són els dies que he pogut venir aquí.
És aquesta gran col·lecció de persones que us passeu el dia al Pont Aeri o al Laboral.
Sí, exacte. Eh? Visc Arabe. Visc totalment àrabe.
Està molt un gran invent, eh?
Un gran invent. Sí, sí. Una mica car, però
diuen
sí.
Que a partir de l'any que ve...
Baixaran.
Baixaran, sí. Però ostensiblement, igual a... No t'ho creus tu, Toni? Sí, home, sí.
Jo que espero baixaran. Que sí, perquè ja...
Sí que posava 50 euros l'oferta. Tu tens alguna informació, Nia, Estefania? Sí, és que la sensació... No, jo vaig... Sí.
Hi ha un de nou que es diu Hablo, que és el format de l'AVE, però...
Ah, sí?
Sí.
Per 50 euros.
Pues jo no m'he enterat.
Sí, però me'l vam presentar fa 15 dies.
Ah!
50 euros, nada i tornada.
Què dius? Però ja puc agafar 50 euros, nada i tornada?
Sí, 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 sí. Sí, 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 de color lila.
Ah, m'encanta. Hablo.
Home. Sí, bueno, escolta, pels que no a Madrid... No t'ho esperaves, no, tu, aquesta...
No, mira, ha sigut un regal de... Bueno, abans que acabi l'any, sí. M'heu fet un petit regal.
Bueno,
que
és l'única cosa que podem oferir.
Home, Déu-n'hi-do.
Anava a dir, tu ets una de les persones privilegiades que està fent el pont Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona.
Mm-hmm.
Dic, no t'ho esperaves això fa un any, dos anys, tres anys? Un any, va.
fa un any... No ho sé, la veritat, perquè jo venia fa un any i mig, vaig tenir com un període de temps de fer molt de teatre i, per tant, no tenir ni un duro. O sigui, treballar molt sense guanyar.
Sí.
I estava bastant pessimista, la veritat. O sigui, era en plan, oh, m'acosto els 30, treballo molt, però no guanyo res, ja no puc més. I ara, de sobte, doncs, m'ha sortit l'oportunitat de fer una sèrie a Madrid i això, vulguis o no, m'ha donat una mica de tranquil·litat. Sí, o sigui que sí, no m'ho esperava.
Una sèrie?
Una sèrie, sí, una sèrie diària.
No, no,
a Televisió Espanyola.
No parlis amb... Una sèrie diària. Com dir, bueno, no. Sí, faig un... No.
Jo estic molt satisfeta i molt contenta.
Quina sèrie?
Però Mercado Central.
Mercado Central.
Es diu, sí.
Vale. Surt, la tele és la tele.
La tele és la tele. I em tracten molt bé,
sí.
De veritat.
Sí.
O sigui, genuïnament em cuiden d'una manera que en cap ficció, en cap sèrie m'havien tractat. O sigui que estic molt feliç.
De què fas a Mercado Central?
d'una noia que es diu Carla Ribas.
Carla Ribas.
Que és una tia una mica xungui,
sí,
amb piercings i un estil força diferent al meu, o similar al meu quan era adolescent.
Vale, sí.
I res, doncs és una tia que està ferida per totes bandes. Sí, 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 pobreta.
I quan et dona el guió, que és igual cada setmana o cada...
Cada setmana et donen un bloc de 6 sí. capítols.
Sí.
Cada setmana. Llavors, diguéssim que cada setmana, cada dimecres, jo sé quins seran els meus horaris la setmana següent. Mm. Per tant, la meva vida va molt de setmana en setmana.
Vale.
O sigui, és l'aprenentatge de viure el present.
Sí, sí, sí.
Que passa que també estic obligant sense voler a viure el present a la meva parella i a les meves amistats i a les altres persones que treballen amb mi fora de la sèrie.
Perquè fas teatre, també.
Perquè faig teatre, també.
Una obra que és teva.
Una obra que és meva, que vaig estrenar l'any passat aquí a Barna, que es diu Pocahontas, sí, o La verdadera història d'una traviesa, que sí, la vaig fer a la Beckett, i ara sí, està al Kamikaze, al Pavón, a Madrid.
Hi ha molta oferta cultural a Madrid.
Sí, sí. Jo crec que hi ha bastant de moviment, la veritat.
Més que a Barcelona?
Crec que el públic té una altra edat. Crec que és diferent. O sigui, crec que aquí no estem cuidant el públic jove lo suficient. I crec que allà, doncs, no sé, és una sensació.
Sí.
Tinc la sensació de que sí, de que allà s'ocupen més d'altres tipus de públic.
Aquí el públic
no sempre
jove...
el cultureta...
Sí, sí, el públic jove, igual aquí el destinem al microteatre, si ja està.
Sí, o, sí, o van molt al cine, per sí, exemple,
sí,
o
sí, sí, sí,
consumeixen més música, potser, sí, i sí que van al teatre, però a mi m'ha passat moltes vegades de gent venir a veure la meva feina
sí,
i trobar-me gent desconeguda a la sortida i em deien, hòstia, moltes gràcies, Bàrbara, perquè no sabia que el teatre podia ser això, perquè, clar, el referent que tenen és el teatre que veien amb el col·le, que els clar, portaven al TNC i veien coses sí, sí, de 3 hores inaguantables, però clar, inaguantables sí, sí, per sí, ells, però inaguantables per tothom.
Sí, 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 sí. Per tant, estem parlant d'una autora, estem parlant amb una actriu,
sí,
però tu et coneixem també per ser una de les tres solistes músiques de The Mumsels.
Sí.
Que segueixen. De moment hi ha una mena d'aturada...
Hi ha una aturada. O sigui, jo no sé si segueixen o no segueixen, la veritat. Vull
bueno,
dir,
allà estan.
No, estan allà.
És una casella que pots arribar...
Sí, és com... Sí, és la família en la qual ens hem crescut i hem après, i ara nos hemos ido de casa. Estamos d'Erasmus i... No, més d'Erasmus, jo crec que ens hem anat a treballar a Nova York.
Bueno,
I potser algun dia vuelve a casa, vuelve, però... Però, de moment, per sort, a les 3, toco fusta, ens estan sortint moltes coses.
No era fàcil, això, que a les 3
no,
tinguéssiu
no era gens
coses.
Fàcil. No, no era gens fàcil. I jo crec que ha sigut molt bonic el fet que, de sobte, ens hem trobat a nosaltres mateixes, a cada una.
Sí?
I, per tant, hem trobat l'estil o el camí de cada una propi. Que abans, quan érem tan joves, el compartíem totalment perquè no ens coneixíem. I ara, a l'haver pogut separar-nos una miqueta, jo crec que cadascuna ha descobert la seva pròpia veu millor que mai. I ha sigut bonic, sí.
Que llàstima, no? Perquè The Mumsels eren...
Sí, la veritat
eren,
és...
Són originals,
sí,
amb cançons força xules.
Bueno, ara The Mumsels s'està convertint... No sé si acabarà convertint-se o no, però ara, de moment, està en forma de productora. Per exemple, jo ara estreno a la Sala Beckett una peça sota el nom de The Mumsels, encarnant jo The Mumsels, diguéssim,
sí,
però no hi som les tres.
Val.
Per tant, no sabem quins camins té The Mumsels. Potser The Mumsels serà un paraigües on poder aixoplugar...
Una productora.
Sí, aixoplugar altres idees i altres sí, sí, persones. No ho sé, és que no ho sé,
perquè
és una
marca,
per parlar.
És una marca, eh?
Sí, jo crec que sí, que The Mumsels és una marca.
Sí, sí, sí.
Sí, vull dir, sí, ens l'hem currat bastant com perquè sigui una manera de fer.
Sí, sí, sí. Ho seguiu trucant entre les tres, les dues Paules i tu?
Sí, sí, de fet. Sí. No sé si va ser la setmana passada o l'altra que vam estar dinant juntes, parlant de tu. Perquè la Paula havia estat aquí, la Paula Ribó,
sí.
I estàvem parlant d'això.
Doncs va venir la Paula Ribó, que et va deixar una pregunta.
Ai, 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 quina por. Vale.
Què m'agradaria que li deixis tu una pregunta a cadascuna?
Vale.
Que no sigui quin és el teu color preferit, a ser possible.
Vale. A veure, ui, que difícil, és que això m'agrada molt.
Bàrbara, aquesta és la teva pregunta.
Què t'agradaria haver aconseguit
el 2025.
Uah.
Per exemple, o sigui, d'aquí 5 anys, algun molt concret. Què t'hauria... O sigui, què t'agradaria més guanyar-lo com... molt difícil aquesta construcció, però bueno, ja m'ho he entès, no?
Vale.
Com a millor actriu, 2025, com a millor directora, com a millor escriptora, vale, o com a millor compositora.
Uau. Vol que plori o algo? O sigui...
Potser sí, no ho sé.
Una cabrona.
Aquesta és la pregunta.
Sí. O sigui, durant... O sigui, en aquestes opcions que m'ha donat, no?
Sí.
Joder.
Compositora, actriu...
Directora...
Directora... Que clar, abarques tant...
O sigui, però què està parlant? Com si hagués guanyat un premi o un...
Sí, què t'agradaria haver consolidat el 2025? Que jo dic, home, pots dir 2022.
Fuà, és que a mi em costa molt sempre triar perquè em fa por deixar-me coses i estar-li dient a l'univers no m'envies d'això, que només vull allò.
No. Tu tens la sort, l'habilitat i el talent de tenir diferents arestes, Bàrbara.
Doncs... jo crec que m'agradaria haver-me consolidat com a creadora, directora, dramaturga, sí.
Veus?
Això, clar, això no inclou tota la meva part musical i tota la meva part d'intèrpret, però sí que m'agradaria... Bueno, abans que parlàvem de marca, de sí, marca de Mamsels, m'agradaria sí, que la marca Bàrbara Mestanza s'hagués pogut consolidar cap al 2000... què és? 2025.
2025. Home, falten 5 anys, eh? Sí. 5 o 6.
Ala, i no puc sentir la pregunta que li va fer a la Paula Amàlia?
No. No, perquè no la tenim preparada.
I no us en recordeu, no?
Ella sí. Estefanía sí que se'n recorda. No. Bueno.
Bueno, és igual,
sí,
no passa res.
Que li deixis una pregunta a la Paula Amàlia, a qui, per cert, he perdut el mòbil i m'hauré de relacionar amb ella via Instagram, com passa últimament a les persones. aquesta és la pregunta de Bàrbara Mestanza per Paula Amàlia.
Vale. Hola, Paula. Què passa? I la Paula Amàlia tindrà dues preguntes.
Sí.
Ostres, pobra. M'agradaria preguntar-te, Paula Amàlia... que expliquessis, que recordessis el moment més dolç i més emocionant i més bonic que recordes amb nosaltres tres. Ja està.
Més dolç.
Sí, més bonic.
Tu ja el saps?
No l'he pensat, la veritat.
Pensa-ho.
Ara m'ha vingut, mira, no sé per què, m'ha vingut precisament un moment que per mi no va ser dolç, però ara el recordo d'una manera molt dolça. Un dia a l'Institut del Teatre, crec que igual era el nostre tercer concert o segon concert a la vida,
sí,
i fèiem el concert a l'atri de l'Institut del Teatre, o sigui, a fora de l'Institut
sí,
del Teatre.
Sí.
I nosaltres, com que sempre amb Demams ens entràvem fent els concerts d'un lloc diferent,
sí,
entràvem per darrere del Mercat de les Flors. I de darrere del Mercat de les Flors havíem de sortir cridant. Mm. I jo recordo estar allà abans de sortir el concert molt nerviosa i sense voler posar-me a plorar i dir-los, confessar-los a les dues lo vulnerable i lo petita que em sentia al seu costat. No? Com
per què?
No sé, em va entrar com un moment de molt de...
Soc petita i no
tinc... De dir, hòstia, sou molt grans i jo em sento molt petita al vostre costat i amb molt... És lo típic, no?
Sí, sí.
Amb molt poc talent al vostre costat i necessitava com expressar-ho i recordo posar-me a plorar i dir-li, noies, és que és això, em sento molt petita.
Això quants
minuts... I ara ho recordo...
Quants minuts abans de l'actuació?
Res, 5 minuts, o sigui, ja estaven vestides tot posat i de sobte estar molt nerviosa a fer... i posar-me a plorar. I recordo, ho recordo molt dolçament perquè, jolín, d'aquell moment fins ara les tres ens hem fet dones i ens
grans,
hem convertit en...
Grans entre cometes, aquest programa és de 50ers.
Sí, sí.
No, evidentment us falten dues dècades, mínim.
No, però vull dir, jolín, han passat 10 anys o així, o més,
sí.
I de sobte és com, quines dones més diferents. Mm.
La vida va molt ràpida, eh?
Ja.
La vida va molt ràpida.
Ho noto.
Si em permets, ho noto jo una mica més, perquè dius, ostres, però si he fet...
No t'ho nego.
Estic amb 55, família 50. Aquestes coses passen. Per tant, estàs fent una sèrie a Madrid, Carla Ribas. Estàs fent teatre a Madrid. Mm-hmm. Com tu podràs combinar amb el teatre a Barcelona?
Bona pregunta. Doncs ara acabo a Pocahontas, em queden només 3 funcions.
Sí.
I el 6 de maig estreno a la Sala Beckett, a la Sala Gran de la Sala Beckett, una obra que es diu Todas las Flores, escrita i dirigida per mi, però interpretada per ties increïbles i meravelloses i formada per un equip increïble que ja és la segona o tercera vegada que m'acompanya,
sí,
que són la Carla Tobias, la Laia Alberg i la Judit Colomer, amb l'ajuda de la Maria Rovelló, que ara està embarassada, acaba de parir, tal, i està com... està com pobra, vivint allò, i està una mica més allunyada. I res, la veritat és que està sent una pregunta molt important. I, de fet, la pregunta que m'ha fet la Paula Ribó,
sí,
m'ha arribat, perquè darrerament estic amb la decisió de veure quina és la meva prioritat.
Què vols escollir?
No escollir, perquè, bueno, perquè jo sempre faré tot.
Sí.
Però sí que veure quina és la meva prioritat, que a vegades fa que hagis de deixar altres coses.
Clar, per quina sortida d'autopista vols acabar...
Sí,
bueno, acabar, però sempre pots tornar a l'autopista, recordem, eh?
Sí. Mira, just ara acabo de llegir a Pinterest d'una cosa d'aquestes monyes...
A
que
Pinterest?
Posava... Sí, no saps el que és Pinterest?
Que és una aplicació...
És una aplicació meravellosa, on hi ha moltes fotos.
Sí, sí.
I a mi, per exemple, per crear les meves peces em va superbé, perquè faig àlbums imatges que m'inspirin per aquella peça determinada, i al final ja l'app ja et coneix,
sí,
i et posa coses que sap que aniran bé per aquella peça. I llavors cada dia descobreixo coses noves. Pues res, hi havia una cursilada d'aquestes de recuerda que siempre estás a tiempo, o algo així. Recuerda que siempre estás a tiempo. I,
sí,
i és com, vale, gràcies.
Vale. Estem una mica malalts, a xarxes socials, de posar frases d'aquest tipus.
Cursilades, sí.
Cursilades,
Jo crec que les cursilades...
Inténtalo. L'únic enemic ets tu mateix.
L'altre dia vaig entrar a... Com es diu aquella botiga? A l'Alehop. Vaig entrar,
sí,
vaig haver de sortir, perquè realment tot eren missatges de... No passa nada! A les mujeres nos violen, nos maten, però no passa nada! Lo importante es tu sonrisa.
Tu
sonríe, no? Perquè no passa nada.
Sí.
I vaig sortir d'allà...
L'actitud és lo importante.
Sí, no podia més. Però és veritat que a vegades a Pinterest, depèn com, trobes frases en el moment indicat, que potser són una munyeria, que el dia següent ja... t'agafa urticària,
sí,
però en aquell moment dius merda, m'ha pillat ara mateix,
sí,
amb això.
Sí. Hi ha gent que fas un copy-paste i l'acaba posant d'emoticona del dia, eh?
Exacte.
Sí.
Exacte.
I a tu, malgrat tot, t'inspira o et fa reflexionar per fer una creació, que és una de les teves prioritats.
Sí.
Tanquem el cercle.
Sí. Mm. Sí, bueno, és que la veritat és que... I mira, això ho vaig aprendre al col·le, altres coses no, però un profe ens feia sortir al carrer i tot és susceptible de ser un focus d'inspiració pel que estic treballant en aquell moment. I Pinterest em va meravellós. O sigui que recomano Pinterest a tothom com
ho baixarem.
Hobby. Abans d'anar a dormir és l'única cosa que em relaxa. Perquè
sí,
ho diu l'Instagram, ho diu el Facebook, ho diu aquestes coses, però en canvi em poso un Pinterest que només són imatges de coses... Jo què sé, a vegades em puc passar hores mirant tatuatges o hores mirant escenografies d'obres de teatre de penya de Berlín o de qualsevol altre lloc i és, no sé, m'omple de bellesa.
Me la baixaré, Pinterest.
l'havia
sentit, però no...
Píllate Pinterest, bájate Pinterest.
Sí. No em diràs que tu ets de les persones que dorm amb el mòbil, perquè jo sí.
Amb el mòbil, què vols dir, al costat?
Sí.
Home, el tinc a la tauleta de nit.
Bueno.
Sí. Però moltes vegades... Però, ostres, sí, m'has pillat. A veure, poso modo avión, però és que el tinc allà al costat.
I per què dius que Instagram és una cursilada o no t'agrada quan no pares de penjar coses
no,
que veiem?
No, perquè el problema d'Instagram, en el meu cas, és que sento que és la meva feina. És feina.
Aquí.
Llavors, què passa?
Aquí.
Que no puc encendre l'Instagram i que no sigui estar treballant, d'alguna forma.
Clar.
És a dir, tot i això, faig un gran esforç per ser totalment lliure a Instagram, perquè també alhora és un lloc on m'he pogut sentir lliure creativament,
sí,
i he pogut, doncs... no sé, ha estat una gran finestra,
sí,
per poder expressar-me a nivell
ho és,
creatiu,
ho és.
I això em sembla que és una cosa que té Instagram que no hem d'oblidar. És a dir, perquè ens queixem moltíssim, però també hem d'oblidar que és una gran... És una porta oberta a mostrar el que tens per aportar.
El que cadascú vol.
El que cadascú vol. Exacte. També t'has de tenir com... T'has de donar força i llibertat per realment ser qui ets. Ser qui ets a Instagram.
Sí, perquè
ja sabem... Jo, per exemple, m'ha passat milions de vegades pujar segons quines coses i de sobte perdre 20 seguidors alhora.
Sí. Sé de què parles.
I has de dir, mira, això és feina, per mi Instagram és feina, perquè ho és, però alhora no vull perdre'm a mi mateixa. No. Allà.
I a vegades passa.
Sí, jo la veritat és que cada vegada menys. O sigui, a vegades sí que em sento obligada a dir, ostres, hauria de...
És que és publicitat.
Fer promoció d'això.
Publicitat i promoció gratis, perquè si no hauríem d'anar a La Vanguardia o qualsevol diari i pagar un anunci per anar a veure la Pocahontas.
Exacte.
I això és gratis.
O anar al darrere de la gent, llapar molts culs per poder fer moltes entrevistes o moltes... Que potser... Que ja al final prefereixo... No prefereixo, m'agrada anar a vendre el meu producte, però prefereixo a vegades tenir la llibertat de poder mostrar el producte tal i com jo el veig.
Vale.
Però alhora també a vegades acaba sent una cosa més, saps? En plan, estic a punt d'estrenar, però també ets a fer promo, perquè si no vindrà ningú. I estic una mica ja farta de que tot recaigui damunt de... Clar, en aquest món on estem corrent de manera tan precària que no tens a ningú que dir que et porti... Bueno, en aquest cas, en Pocahontas, la Carla Tobias, que és alhora és la que fa la direcció corporal de la peça i també de la peça de Totes les Flores, ella m'ha ajudat molt en tot això i inclús s'ha ocupat de l'Instagram durant molt de temps, cosa que li he agraït perquè...
Home, sí.
M'agrada expressar-me i posar coses lliurement, però em fa una mica de pal fer promo.
Però també et diré, Bàrbara, que el món de... del cinema, del teatre, de l'actuació, en definitiva, és un dels gremis que viu de forma més apassionada l'inici de cada projecte. Perquè tu ets sabater i dius, bueno,
totalment.
Sí, abro una tienda aquí al lado i espero que irà bé. Bueno, obro una altra delegació o tal, però la passió, amb majúscula i doble S, passió amb la que viviu cada passet, cada projecte, és apassionant i difícilment jo la puc veure amb un altre tipus de gremi.
A mi m'està passant que a vegades m'ha ajudat molt. La meva parella no es dedica a això, és advocat, i... sí, meravellós.
T'entén?
M'entén?
Entén els teus horaris, entén... Quin personatge
mira,
fas?
Mira, precisament això és el que m'ha anat bé, que és una persona que ve d'un altre món i d'un món, per mi, molt admirable... I de sobte, jo m'he vist a mi mateixa donant-li tanta importància a les estrenes, als dies de les estrenes de les meves peces, que de sobte, mirant-lo a ell, pensava, què estic fent? És una obra més, per mi és molt important,
però
a vegades aturem el món i volem aturar el món.
Ens pensem, aquesta frase, l'Arce.
Volem com que tot s'aturi perquè és el dia de la meva estrena, i m'ha ajudat molt tenir-lo al costat per de sobte adonar-me...
Per frenar.
Per frenar i equilibrar-me i posar els peus a terra.
Això que estrenes un programa de ràdio, que estrenes un programa de tele i penses que tothom...
Clar.
Tothom ho sap.
Clar, i no.
Passa, vas pel carrer dient, bueno, suposo que la gent em donarà l'enhorabona, suposo que avui tothom sap que començo un late a aquest canal.
Però perquè realment tu perds el món de vista.
Sí.
Perquè quan estàs preparant aquell programa o aquell projecte...
Estàs volcat.
No hi ha res més.
Sí.
I de sobte va bé tenir algú al costat que et faci veure que el món continua i que l'art és molt important i que l'art canvia vides i canvia i pot canviar el transcurs del món
perquè és així.
I hem de començar a valorar-lo tal com és.
Sí.
Però alhora...
El nostre món és petit.
El món, exacte, i a vegades petit. Estem com super tancats, no? Ens relacionem amb gent del nostre mateix món, sortim amb gent del nostre mateix món, i de sobte va bé obrir la finestra i veure que estan passant coses allà fora, i força
importants. Més coses al carrer, i fora del carrer, que són, bueno, importants o no, que són coses, que també per la resta de la gent són importants.
Sí.
Un minutet per les 12. Bàrbara, un desig per aquest 2020.
M'agradaria... O sigui, ara vaig a ser molt cursi i molt somiadora,
Dispara.
però m'agradaria realment que dintre d'un any tornar-nos a veure.
Oh, que bé.
I sentir que a nivell de la igualtat de gènere, de gèneres, que la cosa ha avançat considerablement i que estem en un altre punt, realment, i que deixa de ser una moda i passa a ser una realitat.
Tant de bo sigui així. Bàrbara Mestanza, actriu, compositora, música...
Tot.
Gràcies per venir als 50ers.
A tu moltes gràcies.
Fins demà 31, programa en directe. Vagi bé.